Van triar el nom d'una eina que permet observar objectes fora del camp de visió directe, en una operació de polisèmia que amb els anys ha multiplicat els sentits. A través del periscopi de l'editorial homònima, s'albira una comunitat de lectors, una comunitat que repetidament premia la bona feina. Quina feina? Feina ingent, la lectura atenta, l'olfacte literari, l'encert en la tria, la diversitat, la sensibilitat cultural, la cura en les traduccions, l'originalitat en el disseny, i suma i segueix. Periscopi ha fet 10 anys convertida en exemple i referent d'edició literària de qualitat. I avui a Ciutat Maragda bufem el pastís amb tot l'equip editorial. Parlem, per tant, de periscopi, del catàleg, de passat i de present, i sobretot de com treballen per dins l'Aniol Rafel, la Marta Rovirola i l'Andrea Rovira, en companyia de l'Anna Vallbona, en Borja Bagunyà i l'Olf Beltran. Avui, per tant, en nom d'una dècada, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Tumbala, tumbala, tumbala laica. Tumbala, tumbala, tumbala laica. Tumbala laica, spielbala laica. Tumbala laica, canta i somriu.
Som-hi, obrim, per tant, saludant la Marta Rovirola. Què tal? Benvinguda al programa.
Hola.
Aniol Rafel.
Bon dia.
Andrea Rovira, com estàs?
Hola, molt bé.
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Jo, el Beltran.
Hola.
Ja ho sabeu, avui estem de celebració per celebrar els 10 anys, una mica més de 10 anys, potser, no? És a la tardor del 12, ho dic bé?
Sí. Vam començar a publicar a l'octubre del 2012, sí.
D'edicions al Periscopi, que és l'editorial de, en fi, David Foster, Ken Harrow, Mia Couto, Cartarescu, Lana Bastasich, Sally Rooney, Aida Rodríguez, Colson Whitehead, Noah Watt, no? Podria seguir fins a gairebé 100 títols, més o menys, que són els que, no? Ho heu fet tot molt rodó, 10 anys, 100 títols, no?
Ha estat una feliç coincidència i que ens fa molta il·lusió que sigui tot tan rodó.
I amb una pila de noms que els lectors s'han estimat i que jo, com a lector, la sensació que he tingut, i crec que amb una dècada de perspectiva és interessant ja poder-ho dir i afirmar amb una certa rotunditat, la sensació no només com a lector, sinó com a algú que treballa amb la divulgació literària des de fa molts anys també, és que Periscopi ha trobat una mena El Dorado, no? Quan tu ets editor i comences a publicar, en fi, per descomptat t'agrada i vols que interessin els textos que planteges, però sobretot hi ha una cosa que molt poques editorials aconsegueixen en tan poc temps, a mi em sembla, que és el que jo a vegades anomeno l'intangible, que és que els lectors et vagin a buscar amb independència de que coneguin o no l'autor o el text, és a dir, és Periscopi. I ja està. I això crea comunitat, i això, insisteixo, és una categoria, és un intangible que, evidentment, a còpia de molta feina, no? I de apostes que acaben sent reeixides literàriament, fa una comunitat de lectors que jo crec que amb orgull i amb ganes i amb complicitat podeu dir que això, que hi ha lectors de Periscopi, hi ha lectors de literatura en general i de Periscopi en particular, no? I no sé si us heu trobat amb aquesta relació i que no sé, Marta, en quin moment en una editorial dius, val, ja està, hem arribat, El Dorado, ja tenim l'intangible.
Bueno, de fet, el Dorado, no sé si, no sabem si hem arribat, però hi treballem per arribar-hi, no? Sí que és veritat que el que tu comentes potser és una conjunció de dues coses, no? D'un treball de marca a nivell gràfic molt potent, molt fort, molt pensat, que ens ajuda a distingir-nos a llibreries i que, de fet, segurament és la pedra de toc de que els nostres llibres destaquin en una prestatgeria al costat d'altres llibres a nivell de marca, i d'un treball de catàleg que al final ens ha ajudat a arribar fins aquí, no? Vull dir, nosaltres sempre diem que el fet de que se'ns destaqui a nivell gràfic és un avantatge, però alhora és una pressió afegida, perquè vol dir que el catàleg s'ha de treballar molt bé, s'ha de treballar amb una intenció molt clara, perquè si amb tu confien per la marca, si els deceps és possible que també els decebi la marca, llavors no, aquest Dorado on volem arribar, el camí es talla, no? I anem perdent lectors. Llavors, com que és una cosa que tenim molt al cap, sí que és cert que, bueno, és la tasca que fem, no? Treballar perquè aquestes dues coses sempre vagin equilibrades i ens permetin que els nostres llibres surtin, tinguin visibilitat i tinguin un camí dins de lo que és la llibreria i el lector, no?
Sí, sí. No, per descomptat, aquest intangible no és etern, és a dir, efectivament s'ha de renovar i s'ha de continuar fent, i ja tots tenim alguns exemples al cap, no?, d'editorials que podem dir ja no és el que era, no? Això que és una frase que alguna vegada hem pronunciat o que ens hem sentit dir, és com el 3 estrelles Michelin, cada any has de fer l'esforç que l'excel·lència continuï allà, perquè si no un dia diran ja no es menja tan bé com abans, no?
Sí, sí, és això, és aquesta pressió que tenim tot el temps, tota l'estona, que ens agrada, i ens agrada tenir-la, aquesta idea de no poder baixar mai el llistó, i de fet intentar pujar-lo cada vegada, però per això hi som, per això intentem publicar el que publiquem, i per això gaudim tant també amb aquesta feina, no? Perquè mirem, no, ara que estem amb aquests números rodons, dels 100 títols, els 10 anys, quan fas aquesta pausa, mires enrere i veus tot el que has publicat, i veus una mica això, no? Sense haver arribat al dorado que comentaves, però sí que hi ha un punt de reconeixement, hi ha un punt de que llibreters et diuen, ostres, que tinc lectors que van a la llibreria i agafen el següent periscopi sense saber qui és l'autor, sense saber pràcticament ni de què va el llibre. Home, doncs això també fa molta il·lusió, evidentment.
Hi ha una dimensió que la Marta destacava ara, que és la dimensió gràfica, que jo crec que val la pena també comentar-ho, perquè és a la coberta... I a més que té un punt de ara en diríem, disruptiu, no? Perquè de cop que una editorial foti el codi de barres a la coberta, el que estem acostumats a vegades a llegir o la solapa o la contracoberta, que és, no?, la sinopsi i tot plegat, juntament amb una, en fi, amb una decisió gràfica, de cop i volta, allò era una aposta no la més fàcil de totes, i tenia un punt de risc, m'imagino, no?
Sí, 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 de fet, quan vam plantejar com aparèixer gràficament, sabíem que apareixíem en un context, un ecosistema en el que es produeix molt més del que es pot assumir, i és, no?, hem parlat moltes vegades de la sobreproducció editorial, i per tant, quan nosaltres prenem la decisió de dir nosaltres volem un espai a llibreries i creiem que les propostes literàries que estem fent mereixen un espai a llibreries, el següent moviment és dir, i ja que volem un espai a llibreries, volem que els llibres es vegin, volem que els llibres arribin al públic, no? Aquesta idea que moltes vegades defensem que les editorials han d'editar i publicar, en el sentit de publicar, de fer arribar al públic, i per tant volem que els llibres es vegin, i per tant gràficament han de donar el missatge que volem que destaquin, que tinguin una identitat, però que alhora tinguin aquest punt d'elegància, atreviment i modernitat que sempre hem defensat que han de tenir els nostres llibres, no?
Hi ha una cosa que bueno, pensem que és molt bonica, que és que segurament quan van sortir els primers llibres de Periscopi, les cobertes el que provocaven era una estranyesa. No? Ostres, això, què és? Vull dir, què hem fet? Ben bé. I aquell dubte de m'agrada, no m'agrada? Aviam, això em convenç, no em convenç? Això, durant aquests 10 anys, ha fet un camí que ens ha acabat convertint en Som l'editorial de la Franja, i a la gent l'estranyesa li ha desaparegut i ja és un format que els agrada i els conforta perquè, no?, perquè l'identifiquen amb un tipus de literatura que, això, doncs que està buscant o que saben que és garantia de que els agradi.
En el teu cas, Andrea, que vas ser lectora de Periscopi abans de formar part de l'equip d'edició.
Sí, sí, sí. Jo, de fet, vaig ser testimoni de la febre del llibre de la Franja. És a dir, jo els vaig conèixer en una parada de Sant Jordi, que sempre ho dic, que clar, jo vaig veure la Franja, cosa que va molt bé, perquè així la gent no t'agafa els llibres, te'l gira, etc. Tot i que jo vaig caure en girar el llibre per veure si hi havia ja més text, no? Però sí, sí, llavors vaig incorporar fa dos anys i mig, però clar, jo era molt lectora de Periscopi abans de ser-ne editora, no? Per tant, també hi ha això de veure des del punt de lector tot el canvi que ha fet Periscopi i fins on ha arribat, no? I com s'ha treballat el catàleg, que és una cosa, com a lectora, molt admirable, penso.
Avui parlem de catàlegs, abans jo citava el cas, la idea de l'intangible, també parlem de coses molt tangibles, perquè una de les coses que m'agradaria és també anar al detall de com treballeu a l'equip d'edició els textos, en fi, els reviseu, els corregiu, com us arriben, com us maltracteu, quina relació feu amb els autors, però ja, en fi, també hem convocat tot de títols i de textos, perquè en són 100, insisteixo, no tindrem ocasió per descomptat de parlar-ne en tots els casos, però sí que alguns que més, Adolf, ens han, no?, dels periscopis que per les raons diverses que siguin ens han interessat més o que ens han cridat més atenció, o en el teu cas també has disfrutat molt, ho sé, d'una de les últimes incorporacions. He de dir que en aquest cas amb una variació a la coberta, sí. No? Estem parlant d'una línia que aquí es trenca una mica, no?
Sí, però la Franja els mantenim.
Sí, sí, sí.
Sí, és demà i demà i demà de Gabriel Zevin, i és veritat que aquí no tenim, sí que es manté la franja, a més una franja una mica satinada, no? I amb aquesta cresta de l'onada, una onada que és d'Hokusai, que és una de les imatges més repetides, diguéssim, de la història dels últims segles, probablement, i a més, mira quina casualitat que en l'original, en aquesta impressió xilogràfica, hi ha tres barquetes. Una de les barquetes apareix a la contracoberta, però a la coberta, com se'n diu d'aquesta part de l'onada, no sé si dir-ne la panxa, és a dir, no pas la cresta,
això,
sinó...
Això, un surfista t'ho diria, no?
Clar, un surfista, no sé si n'hi ha cap aquí, però en tot cas, feliç coincidència, hi ha la barqueta de paper del logo de l'editorial. I sí, mira, que he llegit, el llibre té més de 500 pàgines i en porto gairebé 400 i m'està agradant moltíssim, tot i que en principi, jo no sóc gamer, vaig passar molt de resquillada per aquella onades, diguéssim, de pioners dels videojocs, de les consoles, de tot això, però no fa cap falta, és a dir, diria que aquell que hi estigui més habituat a tot aquest món, doncs s'hi trobarà molt còmode i aprendrà coses, i aquells que, com és el meu cas, doncs no hi estem habituats, al contrari, segurament aquell punt de distància del lletre ferit amb els videojocs, doncs jo, una mica tard, però me'n penedeixo, faig aquí un moment mi tu, si tu vols, i dic, escolta'm, no m'ho vaig orientar bé, perquè realment és un llibre, expliquem mínimament de què va, no? Perquè també crec que en la història hi ha algunes coses que poden permetre'ns de repreguntar-vos, no? Perquè a última hora aquí es tracta d'una cosa que segurament és més rara que l'amor, que és la col·laboració artística, no? En aquest cas, entre dos nerds, podríem dir, de Los Angeles, no? El Sam i la Sadie, que es retroben al tombant de segle al metro de Nova York. Tots dos són de Los Angeles, ja ho hem dit. Tots dos s'han conegut en un hospital. En allà jugaven... Em sembla que la Rosa té preparada un efecte.
N'he vist molts pel carnaval, expressats així.
Bé, i a més, una mica de música de Brian Eno, no?, perquè també ve a tomb de la història que s'expliquen aquí. Ells, quan eren nens a l'hospital, havien jugat molt en aquest joc de Super Mario Bros. I després es retroben a la universitat i es proposen de fer un videojoc junts. És la història d'aquests 30 anys de col·laboració artística, d'amistat, que és meravellosa, que és generosa, però que és complexa, que està plena també de gelosies, de malentesos, qui sap si de traïcions, de distanciaments, on hi ha els efectes de l'èxit, del fracàs, dels diners, de la diferència de gèneres també. La Sadie és una pionera en aquell món molt masculí, de la diferència també de plantejaments i d'ambicions, segurament, no? Perquè, i ara llegeixo, simplificant-ho molt, per en Sam, grandiositat volia dir popularitat. Per la Sadie, art. Això fa que en uns determinats moments l'un li digui a l'altre que és un venut, l'altre que li digui a ella que és una pretensiosa... En fi, són constructors de mons, no? I amb tot això que hem dit, i ja potser no hem de dir res més, home, potser sí que us podem plantejar això, no? Com és aquests 10 anys, no en són 30, 10 anys de col·laboració artística en què també hi deu haver hagut moltes d'aquestes coses, no? Ara es miren, aviam qui contesta.
Sí, a veure, anant al demà i demà i demà, a nosaltres ens va interessar per moltíssimes raons, no? Però una que almenys a mi especialment em va semblar interessant era perquè, més enllà de la relació d'aquests personatges, que està molt ben retratada i que, a més, apel·la aquest toc nostàlgic d'aquests inicis del món dels videojocs, al final el que fa és parlar... de gent, tu ho has dit, no? De gent que construeix mons, que ens mostren la idea de com la creativitat, com a l'explicar-nos històries, ens posa en un lloc diferent i ens permet entendre les relacions humanes des d'un altre punt de vista, no? I això ho fa d'una forma meravellosa. I sí que és veritat que llegint aquest llibre, perquè una altra cosa que retrata molt bé és això, les relacions laborals, no? De la gent que col·labora, que té èxit, que fracassa, que té èxit però d'una manera diferent a com havien pensat, i això a la gent que ens dediquem laboralment en aquest cas en un altre sector, que és el sector editorial, però hi sentim moltes, molts ecos, ens ressona molt amb moltes coses que ens explica, no? I evidentment en aquests 10 anys hem passat moments molt bonics, però també hem passat moments complicats, hem passat moments de tot tipus, no? I és veritat que aquesta novel·la, a qualsevol persona que tingui algun tipus de vinculació amb la creació, amb l'art, però fins i tot simplement amb com planteja el fet de relacionar-nos amb altres persones amb les que a vegades les coses van bé, a vegades van malament, pots sentir-t'hi molt, molt tocat, no?
Sí, de fet, hi ha un punt que jo recordo molt, que en el moment del fracàs, no? Que és una cosa que crida molt de la novel·la, perquè hi ha un fracàs i un personatge es planteja com què faig, no? Ara que he fracassat, vull dir, sóc un fracassat, no? I l'altre li diu, doncs fracasses, i tornes a fracassar, i tornes a fracassar, i a més t'alliberes d'aquesta pressió de tota l'estona, no? De fer-ho bé, etc. Llavors crec que també és una cosa que a mi personalment també em va apel·lar, no? Perquè és veritat que el camí de qualsevol constructor de mons, constructor de tot, no? També d'editorial, etc. Òbviament no és un camí que sempre vagi cap a dalt, no? Sempre hi ha moments en què hauràs decidit una cosa bé, has fracassat en altres, no? I al final només et queda seguir-ho intentant, no? Per tant, és una novel·la que també t'allibera de certes, no? De certes construccions i que t'apel·la a nivell laboral, però també a nivell íntim, no? I platònic d'aquesta amistat que tot i així segueix i persevera de moltes maneres diferents.
Clar, aquesta empresa en són tres, també.
Que ben lligat. Escolta, no, estic pensant que acabem de descobrir que Periscopi edita textos que són una metàfora de la feina editorial, no?
No, és que ara us anava a dir que segurament si jo ara digués la meva visió del que em va cridar l'atenció d'aquest llibre, diria una altra cosa, i això és una mostra molt gràfica del que passa normalment a les nostres oficines quan escollim un títol, quan valorem un títol o quan, fins i tot quan el treballem, no? Hi ha una de les coses que fem sempre que és escoltar-nos molt. I som els tres editors, però alhora hi ha en els correctors, no? S'escolten els correctors, s'escolta no només en la seva feina, sinó en el llibre en si, o sigui, en com presentem el llibre, com el treballem, com el promocionarem, fins i tot els textos de coberta, com els enfoquem. Vull dir, treballem molt d'aquesta manera, amb una idea molt global, no? I això que acaba de passar aquí, que l'Aniol, no?, té el seu punt de vista, l'Andrea del seu, i segurament jo, el meu, per exemple, se'm va molt cap a mi el que m'interessa molt d'aquest llibre és com planteja l'escenari del joc, l'escenari gamer, com un escenari social on s'hi construeixen coses. No, jo sempre dic que és com passa en un bar, passa en una discoteca, doncs el món dels jocs també és un món de connivència, no? I potser fins ara no l'havíem tingut com una cosa molt més tancada, una cosa doncs això, dels gamers, de la gent que, no? No, allà s'hi construeixen coses, no, estan, no, no, no són aliens a la societat, no estan apartats, no?
Veus tota la carn que hi ha també en aquest negoci, no? És a dir, com hi ha una part també autobiogràfica, ara el David deia, no? Com la publicació d'un llibre pot remetre també a la feina dels editors, a la vida dels editors. Doncs aquí passa tres quarts del mateix. No, i només una cosa, no? En l'empresa, perquè no només fan videojocs, sinó que fan una empresa de videojocs, sí. En són tres, i les decisions sobre els videojocs que tiraran endavant o no van per majoria, és a dir, 2-1. Vosaltres feu el mateix?
Decidim bastant en comú, la veritat, perquè és el que deia ara la Marta. Ens escoltem molt, parlem moltíssim, debatem moltíssim, de fet, a vegades donem massa voltes a les coses, però crec que també una de les coses que expliquen per què Periscopi és el que és justament per això, no? Perquè intentem coordinar aquestes diferents mirades que tenim entre nosaltres, i per tant intentem que tot sigui bastant consensuat entre tots. Després al final hi haurà llibres que els hauran empès més per una banda o per una altra, però llibres que diguin aquest només el volia una de les tres persones, això crec que no ha passat.
No, i abans, David, tu comentaves una cosa, allò quan has dit allò de l'estrella Michelin, no? Oh, ja no és el que era, ja no és el... Hi ha una cosa molt bonica que ens ha passat d'ara, revisant aquest, el catàleg dels 100 llibres, no? Que dèiem, hem vist com ha crescut el catàleg, com s'ha anat movent, no? És veritat que a nosaltres no ens interessa gens que sigui una foto fixa, o sigui, el catàleg és una cosa viva que ha d'anar creixent i que s'ha d'anar movent, també fins i tot en observació a l'entorn del que ens passa, els temes, els interessos i els nostres propis com a editors també, això és... Si no ho diguéssim, mentiríem, vull dir, és una cosa que... No? Però però sí que hem anat veient aquesta evolució, no? Com ens hem anat atrevint a introduir coses al catàleg que potser fa uns anys no haguéssim... I tot això és gràcies al que diu, al funcionament que comenta l'Aniol, no? Això, l'escolta activa de les tres veus de l'equip editorial.
Sí, sí.
I dels col·laboradors que moltes vegades ens van alimentant amb coses que la veritat t'agraïm molt.
No, ja m'ho imagino. I és bonica, a més, aquesta feina, no? Aquesta manera de treballar tan coral. Després anirem també a repassar o a recordar els 10 títols que heu triat també gairebé com a celebració i homenatge. Però deixa'm abans preguntar a l'Anna i en Borja, en aquest cas com a lectors, el vostre, com diria Borges, concurs en Periscopi, com ha anat?
El nostre concurs. I ara estava pensant també, perquè veig que l'Adolf ha portat el llibre d'en Tavares, del viatge a l'Índia, que per aquí crec que va ser, ara ho està intentant recordar, crec que va ser el primer Periscopi que vaig llegir. Jo crec que vaig entrar-hi per Tavares. Sí, sí, sí.
És una, aquesta... una gran porta, eh?
Grandíssima porta, el llibraço, ara l'estava veient i dic, hosti, ja tornaria a llegir-lo ara. Justament, el viatge a l'Índia. També perquè crec que una de les coses que cridaven l'atenció, a banda d'aquesta estranyesa que em mencionàveu, gràfica, també era un... com sempre que demanes a una editorial, no? Busques títols que tu sol no trobaries, no? Jo crec que una de les coses que també us volia preguntar i que jo, a mi com a lector, m'ha passat abans de conèixer-vos més i de treballar junts, era sobretot la idea de com es gesta aquesta confiança respecte a un públic lector, no? També pensava, porteu 10 anys no només treballant en catàleg, no només treballant textos, sinó també treballant en una comunitat lectora, que entenc, no sé com l'heu viscut, o com hem plantejat aquesta relació, perquè al final és una relació que també entenc que va movent-se, que va creixent... no sé, com ha estat aquesta? O com la veieu ara, no? Aquests 10 anys de comunitat lectora, també.
Ara parlarem d'una percepció personal, eh? La sensació és que ha anat creixent amb el catàleg i s'ha anat modulant també amb el creixement del catàleg. Potser la comunitat lectora inicial tenim la sort d'haver-la mantingut, no? Perquè això a vegades passa, no? Que el que deies, no? Doncs, ostres, doncs ja està, no? O agafes una cosa molt arrencada i després, no? Però a mesura que hem anat traient alguns títols que han anat generant aquest efecte de recomanador, de boca a orella, d'escolta-te, mira això, mira't allò, mira't, no només del punt de venda, sinó hi ha aquest efecte més de recomanació lectora, de recomanació sobretot llibretera, ara l'Aniol us parlarà dels llibreters que són claus, ens ha permès això, no? Ens ha permès que la marca es vagi expandint una mica, no?
Sí, jo crec que per nosaltres una paraula que ha estat clau a l'hora de crear aquesta comunitat lectora de la que comentaves ara fa un moment és la idea de la complicitat. Nosaltres, des del minut zero, hem buscat una sèrie de còmplices que ens han ajudat a crear aquesta massa de lectors que al principi era més petita i que a poc ha anat creixent fins a convertir-se en el que és avui. I aquesta complicitat, evidentment, inclou els llibreters. Ara ho deia fa un moment la Marta, han estat claus des del minut, això, des del principi, per ajudar-nos a posicionar-nos a llibreries, per recomanar-nos als seus clients, als seus lectors, i per fer una mica aquesta primera feina de prescripció, de recomanació, però no han estat els únics, no? És segurament la part central i la part clau han estat els llibreters, però hem intentat crear aquesta complicitat, això, des de totes les persones de l'equip, amb tots els col·laboradors externs, amb tots els periodistes, amb tots els totes les persones que d'una manera, amb els distribuïdors, amb tothom que intervenia d'una manera o altra en el procés de fer arribar el llibre al lector. I aquesta complicitat ens la generàvem, evidentment, a partir del tracte, de les relacions que teníem amb ells, però sobretot a partir d'oferir un catàleg que responia a una idea literària que s'ha mantingut, s'ha anat creixent, ha anat variant, però que l'esperit inicial hi segueix sent. No? I això, aquest oferir un tipus de catàleg que tu com a lector t'hi pots sentir acompanyat, fas un viatge al llarg del temps que et va fent propostes, que tu les vas rebent i que et va descobrint coses i que et va... doncs al final això és una mica el que explica que hàgim anat arribant allà on érem, no?
Ara m'has fet pensar, just ahir teníem una conversa, parlàvem del tipus de literatura, no? El tipus de llibre, per què el lector confia en nosaltres i per què es queda amb nosaltres, no? Els que es queden. I parlàvem del tipus de llibre que fem. Segurament nosaltres, com a Periscopi, acostumem a defensar llibres amb molta trama, amb un plot gros, són llibres que sempre procurem que tinguin moltes capes de lectura, que hi hagi una primera capa de lectura que sigui la que et ve més de cara, potser la que és més evident, i la que tu et pots quedar amb aquesta, i el llibre funcionarà i t'acompanyarà i el recomanaràs, no? Però si la llegeixes una mica més, en trobaràs una altra, i potser una altra, i depèn de quin lector, hi trobarà una capa i no detectarà l'altra. Però això, al final, que genera una riquesa de debat, que ajuda, per exemple, als clubs de lectura, a les recomanacions personals, i fa que el llibre creixi una mica més enllà del que és el quan tu el presentes, no? És a dir, tu al final vens el peix i la gent et compra el peix que hi veu, no? O el que d'allò... i recomana el que ell hi veu, també, o el que ell sent. Potser aquesta és una de les claus, eh? També el tipus de literatura que defensem, el tipus de llibre que defensem.
Sí, sí. Sí, sí, al final, i a més, pensant també, ara més amb el tipus de llibres que hem anat publicant, són llibres que moltes vegades fan que tu, com a lector, un cop els has llegit, t'hagin mogut, t'hagin fet que, fins i tot, que a vegades vegis allò que t'envolta, no sé si tant amb una perspectiva nova, però com a mínim amb un punt de vista un pèl diferent, i això moltes vegades fa que tu com a persona lectora vulguis compartir-ho amb la gent del teu entorn. Aleshores, aquí es comença a generar aquest procés que pot comportar una recomanació, un debat, una conversa que al final provoca aquesta necessitat de llegir els llibres del catàleg, no?
Anna Vallbona, no et pensis que no et veig, que el periscopi és prou llarg com perquè et vegi. Vull saber també els teus periscopis, la teva relació, com ha estat.
Home, justament preparant el programa, que començava a repassar a la biblioteca personal algunes de les entrevistes que he fet a autors estrangers que han portat a Periscopi a Barcelona, i m'adonava de la petjada molt més gran del que pensava, que crec que és una sensació molt comuna, no? És a dir, una petjada molt més gran dels títols que potser de primer venen al cap quan pensem en Periscopi. Doncs n'hi ha molts d'altres que ara, escoltant l'Aniol, semblava que estaven en aquesta línia justament, no? D'obrir debat, de fer-te pensar, de mirar-te realitats més o menys actuals, més o menys candents, però en tot cas que són motiu de debat, de mirar-te-ho d'una altra manera, no? I, per exemple, entre els llibres que recordo que em van impactar força, per exemple, hi ha Daha, del Hakan Gundai, un autor en turc, que en el seu moment, he vist que va sortir cap al 2017, la novel·la, a Periscopi, en el seu moment, doncs, amb la crisi dels refugiats candent i molt cremant, no? Doncs va ser considerada una de les primeres novel·les que tractava justament aquesta qüestió, i a més la tractava des d'un punt de vista molt curiós, que era a través de la visió, la perspectiva d'un infant, i a través d'ell veiem tota la carnisseria que és la realitat dels passadors d'immigrants i els immigrants que passen com poden cap a Turquia i cap a Europa, no? Aquest és un dels títols, però també alhora, per dir-ne un que està molt lligat a la novetat en aquest cas, i és una autora de la qual vull declarar el meu enamorament absolut, que és Eider Rodríguez, de qui vaig llegir un temps després que sortís, vaig llegir els seus contes, Un cor massa gran. És una autora basca que està en la fornada, jo que et penso absolutament fascinant, de les lletres basques actuals, amb la Katish Aguirre, Arcaitz Cano. I clar, ara Periscopi ha tret Materials de construcció, que acaba de sortir i que me l'estic llegint aquests dies. No l'he acabat, però ostres, hi veus una veu absolutament increïble a través d'una cosa que penso que també és una... De retruc es pot dir que és una de les marques de... Penso que trobem en molts llibres, moltes novel·les, contes publicats per Periscopi, que és la idea d'autors que tenen cura de l'estil, no? De Rodríguez, els contes sorprenia molt, em va sorprendre molt per com aguantava la tensió, esclatés o no aquesta tensió, i a Materials de construcció, que és una novel·la de no ficció, que tracta, doncs, de la realitat del seu pare borratxo, la tensió, però alhora la compassió cap a un tema tan cru és fantàstica, no? I això, i lliga, crec, amb aquesta idea de no oblidar que la literatura és en bona part com està escrita, no? Sí, que les històries generen aquests debats, com dèieu, i els generen perquè ens impacten per com estan escrites, no? I aquesta en concret és una autora que a mi m'està interessant moltíssim.
Sí, sí, l'equilibri de forma i fons, no? Totalment d'acord, també l'estic llegint i vaja, i la recomano, esquarxagola. L'enamorament és compartit, Anna, perquè anàvem fent cares, no? L'Andrea deia, amb diferents títols que ha anat dient.
Sí, sí, de fet m'ha sobtat el Daja, que també és un dels meus títols preferits del catàleg i crec que un dels que més com a lectora em va impactar a Periscopi, i jo li professo un enamorament profund, però em va deixar molt tocada, que crec que és una cosa que a mi també com a lectora m'agradava a Periscopi abans de treballar-hi, no? Que sí que, com deia l'Aniol, són textos que gairebé tots, per no dir tots els del catàleg, d'una manera o d'una altra, exceeixen moltíssim i ens surts d'allà amb la visió completament, primer en xoc, no? I després sí que amb la visió canviada sobre algun dels temes que tracta el llibre, no? Que a vegades sí que doncs, amb el Daja dona la casualitat que just ja era la crisi era candent, però després n'hi ha d'altres que potser en parlen d'altres crisis amb retrospectiva, però tot i així la visió que t'ofereixen no és la mateixa que hi havia en aquell moment, no? O que desvetllen un altre punt de vista.
M'ha agradat que Anna has de saber que l'Aniol anava amb el catàleg repassant mentre anaves dient títols, eh? Dic, aviam si és l'any que va dir. És molt xulo aquest catàleg que teniu dels 100 títols. És cert això que deia també l'Anna de l'estil, és una de les marques de... I a més, això em serveix per comentar o per preguntar i per valorar també una qüestió que, per descomptat, té a veure amb l'estil, però també amb la cura a l'hora d'editar, que és que els textos ens arriben als lectors immaculats. I ho dic perquè passem en una època d'un cert debat i una certa controvèrsia a propòsit de les màcules, sobretot en termes de correcció. I fins a quin punt és important la figura, no només el corrector, sinó de tota la colla que ha fet un llibre, és bonic perquè era com a colofó, al final, com sabeu, dels llibres de Periscopi, hi ha tot l'equip, tota la gent que hi ha participat, no? Començant per una figura relativament important, que és l'autor, la persona que l'escriu, però després tota la gent que té cura d'aquest text, que en són moltíssims, no? I fins i tot, en el vostre cas, amb la generositat d'escoltar-vos amb criteris literaris, que dèieu abans. Però això és... quantes vegades, diguem-ne, per quants ulls passen els textos abans d'arribar a impremta, en el vostre cas?
Clar, nosaltres...
Aproximats, comptar ulls és complicat.
Ara fem 10 anys i tenim 100 títols. Són relativament pocs. Explico això perquè després s'entengui d'allò. Això vol dir que podem treballar els llibres amb una certa comoditat, perquè publiquem al voltant d'uns 12 títols l'any, i això ens permet tenir els ulls molt posats en cada títol que fem, en tots els sentits. Un dels sentits, evidentment, és en la llengua, en com arriben els textos, no? Per tant, treballem amb un ritme de correcció que potser no és... O sigui, és molt habitual en editorials independents d'aquest país, però potser no és tan habitual en d'altres editorials. Podem arribar a passar... Entre la primera lectura i que el llibre surt, poden arribar a passar unes 4 o 5 correccions ben bones. Ben bones.
I a més em fa molta il·lusió que mencionis això del colofó, perquè una de les coses que sempre hem reivindicat a Periscopi és que, evidentment, el llibre és obra del seu autor, només faltaria, però al final el llibre en concret és com és perquè hi han passat totes les persones que hi han passat. És una feina col·lectiva i coral, i per tant són persones que a més moltes vegades ho fan amb feines molt precàries, amb feines molt invisibilitzades, i d'alguna manera posar-hi la mirada i dir, escolta'm, això, evidentment l'ha escrit aquest escriptor, l'ha traduït aquest traductor, però a més, el tens a les mans perquè ha passat per aquests editors, ha passat per aquests correctors, el disseny l'ha fet aquesta persona, si te n'has assabentat és perquè ha passat per les mans d'aquesta cap de premsa, a més hi ha els distribuïdors, hi ha els impressors, o sigui, hi ha moltíssima gent, l'il·lustrador que hagi fet la imatge de la coberta, tot això al final fa que el llibre sigui com és i fa que finalment el llibre el tinguis tu com a lector a les mans. I entendre això no va en cap cas a menys tenir la feina de l'autor, perquè sense això tota la resta no s'aguanta, però sí que crec que és important entendre i posar-ho en valor. Al final les editorials també som la feina que fem les persones que en formem part. No?
No, no, i que la cadena és importantíssima, es veu en el moment en què falla alguns dels elements de la cadena, com hem vist, no?, quan la crisi de la distribució i tot plegat, i aquí, pom, és quan t'adones que hi ha molta gent implicada en fer que un llibre arribi a les llibreries i, en conseqüència, als lectors, no?
Pues, de fet, la feina principal d'un editor, de qualsevol editor, és presentar el text que li ha confiat l'autor en les millors garanties possibles, en la millor condició possible. O sigui, aquesta és la nostra tasca d'un equip editorial. Llavors, intentem fer-la, no? Això, pues, el millor que en sabem, no? El millor que en sabem és treballar-les amb cura i amb el que diu l'Aniol, no? Però al final, si no, vull dir, i és cert, amb les tecnologies tal i com estan ara, vull dir, el llibre es pot sortir, el llibre es pot publicar, potser no ens necessitaríeu, no? Però la nostra feina, la nostra tasca com a editors és aquesta.
No, no, és imprescindible. Vull dir, no, que evidentment que ho necessitem. Aneu un exemple pràctic des de l'altra banda, perquè a més és un text que l'Andrea, me'n recordo que em va dir, l'he llegit, no sé quantes vegades vas llegir una novel·la que es diu Els angles morts?
Moltes vegades, crec que unes sis i després paràgrafs o pàgines moltes vegades.
En aquell... Se'm greu.
No, al revés, vull dir, era, i és un text que m'agrada molt, per tant, també hi ha certs llibres que... i molts llibres dels que treballem que també són aquests que pots fer una relectura i relectura i no te'n canses, no? Llavors, cap problema, sis vegades, va ser tot un honor.
Per tant, ara Borja Agulló, en aquest cas com a autor de Periscopi, no?
Has dit allò, figura relativament important.
No. Sí, però ho deia així per com un homenatge a aquell Roland Barthes que l'any 68 es va carregar l'autor, no? En aquell text bastant memorable. Sí, l'autor només és una baula més. No, però dic això que diu la Marta, que és tan interessant com a definició fins i tot de l'ofici d'editar, no? De dir, tu confies un text i com el transformen, el milloren, l'embolcallen perquè arribi això a les millors condicions, no?
És que aquí també jo crec que depèn molt de cada autor. Imagino que us haureu trobat casos diferents en cada cas, no? Cada autor és un món. Però sí que és veritat que a mi almenys sempre he confiat en justament el que esteu plantejant, de dir, bueno, tu arribes amb el text fins on arribes. Llavors el que esperes és que hi hagi algú que te'l reculli i t'ajudi a seguir treballant aquell text, no? Des de les coses més, diguem-ne, com presentar aquest objecte llibre, que és, jo crec que tot el que esteu comentant té a veure justament amb això, que un llibre no és només un text, no? Sinó que és un objecte, que és un paper, que és un color, que és una experiència sensorial, que és un pes, és a dir, tots els que ens agrada llegir, tot això ho valorem, conscient i inconscientment, no? I hi ha moltes decisions d'aquestes, jo ara pensava en aquelles edicions del Valencí dels anys, no? No sé, 70s, 80s, que són il·legibles absolutament, que feien un interlineat de 0,3 amb una impressió espantosa, amb un paper cartronat, dius, clar, ostres, sí, el text és el mateix text. Però l'experiència canvia molt. I no només en termes d'objecte, sinó després en termes del que tu no arribes a veure del teu propi text, no? Que aquí les sis lectures de l'Andrea o totes les comentaris, agafar el text, capgirar-lo, mirar-lo des de tots costats, és justament fonamental per un autor que cregui que ell sol no pot fer, no? No pot treure-ho tot d'un text o d'una idea. Aquí jo crec que és una altra qüestió molt important, que és la qüestió de la confiança. I crec que això va molt amb el que esteu dient amb els 10 anys de feina, però també amb la relació que establiu amb els autors. Pel meu cas, puc dir que és així, però crec que també és una cosa important per vosaltres, no? De dir, bueno, que et vingui un autor no només a dir, ei, imprimiu-me aquest text, no? Com si fóssiu uns impressors, per dir-ho així, elevats, sinó, ostres, us llego una cosa o us deixo una cosa, anem a treballar junts perquè confio en el que hi veureu, no? Jo crec que aquest és un factor importantíssim, que també sí que és veritat, que jo també volia subratllar-ho, que el fet de fer 12 títols l'any és una... no sé si ho plantegeu així, però crec que sí, és un acte de resistència cap a aquesta lògica de mercat absolutament bulímica de publicar més, publicar cada cop més ràpid, que el text m'arriba el dia 1 i el dia 10 ja està sortint d'impremta, i que justament el que es devalua és això, no? És ostres, anem a fer una feina col·lectiva que inclou també tocar el text, que no és només acompanyar-lo, no? Sinó treballar-lo.
Sí, sí, de fet, afegint una mica aquesta idea de què és el que fem a una editorial... A mi m'agrada explicar molt això, no? Que una editorial edita i publica. I per editar entenem que és acompanyar el text des del moment de la tria, però després per fer tot allò que estigui a les nostres mans per convertir el text en la millor versió possible de si mateix, evidentment en coordinació amb l'autor a partir del text original, que és la base de tot. I després, per publicar, que etimològicament ens porta això, a fer arribar el llibre al públic. I aquesta doble idea, que sembla molt evident,
moltes vegades no passa. Hi ha editorials que tenen més tendència a treballar la primera part, altres que tenen més tendència a treballar la segona, però trobar el punt d'equilibri entre treballar tant com podem i convertir el text en allò que tots creiem que pot arribar a ser, acompanyar l'autor en aquest procés i després fer que el llibre arribi, sigui visible, tingui... Hi ha editorials que treballen molt bé i tenen textos magnífics, però que després ningú s'assabenta que allò existeix. I forma part també de la nostra feina com a editors que el llibre tingui aquest punt de visibilitat. I és, evidentment, és molt difícil, i en aquest context de sobreproducció, que evidentment fer-ne una quantitat raonable als 10, 12, no? Ara estem amb aquests 12, però si mirem al llarg dels 10 anys, la mitjana és de 10 a l'any, perquè al principi també fèiem una mica menys. Però mantenir-nos amb aquestes xifres raonablement petites de no sobreproduir, de publicar, ens permet això, tenir aquesta cura en tots els nivells, no? I això és una cosa que hem tingut sempre molt clar i de la qual estem especialment orgullosos.
Tant de bo, tantes editorials, tinguessin aquesta també política intel·ligent d'editar que permet, efectivament, tenir més cura dels títols. I des d'aquí una abraçada a Núria Alemany, que també s'encarrega que ens arribin puntualment els llibres i amb la convocatòria, si és el cas també de l'autor. Anna, no sé si tens més títols, em sent com un catàleg de 100, m'imagino que sí, que pensaves sí, abans.
De fet, ara volia afegir una qüestió que també, no per òbvia, és menys important, no? Segurament, que és la idea de tenir nas literari, d'ensumar què pot ser interessant, què cal valorar literàriament i saber-ho editar i explicar. Em venia al cap un llibre que suposo que en el seu moment era un perill, que és una no-ficció, que també penso que Periscopi ha tingut un tracte amb algunes traduccions i amb un llibre com La gran tranyina, doncs una tracte allò molt fi amb la no ficció o amb la investigació periodística, vaja. I clar, un llibre com No digui res, del Patrick Radden Keefe, que tracta el conflicte irlandès i el tracta d'una manera exhaustiva, molt completa, diria, i sorprenent alhora. Jo dic que em semblava que segurament aquest llibre podia ser un perill perquè hi ha hagut molts emmirallaments amb la realitat del procés independentista català amb la realitat irlandesa, i llegint justament un llibre com aquest, te n'adones que hi ha multitud de diferències i te n'adones de la complexitat del conflicte, no? I és un llibre, és una investigació a fons, és un llibre excel·lentment escrit, i a més és un llibre que això, que trenca les barreres o les llufes que de vegades es posen a la no-ficció periodística i literària, com si hagués de ser només, doncs, això, una cosa molt per especialistes o una cosa molt per interessats en el conflicte irlandès específicament, no? I aquest llibre crec que va tenir molt bon recorregut. Jo recordo haver-lo programat també amb una mica amb alegria, amb un club de lectura, i és dels llibres que... un club de lectura a Barcelona, i és dels llibres que va generar més debat justament per la sorpresa, no? De no estar tan avesats a llegir llibres d'aquesta mena, així el lector en general o l'actor en general, i llavors deixar-se sorprendre per una mena de llibre com aquest, no? I per tant em sembla això, és a dir, un cas que segurament exemplifica aquesta idea d'ensumar una història que pot estar molt bé d'editar, que pot tenir interès, i a més ser atrevit a fer-ho, no? Que és l'altra cosa, atrevir-s'hi.
Hi ha una cosa que has dit, Anna, que crec que tens raó, i és que és un llibre que es fixa molt en els grisos, i hi ha molts llibres del nostre catàleg que posa el focus en els grisos, no? No en el blanc o en el negre, en el això és així, això és allà, sinó anem a furgar, anem a posar una mica el nas en aquella cosa que ens incomoda una mica més, que potser és evident però no la volem veure, i que segurament ens desmuntarà molts dels discursos que tenim al cap. El Patrick Radden Keefe això ho fa, en general, en tots els seus llibres. Era un risc, evidentment, era un risc, perquè a més és un llibre molt gruixut, era un tema... Sí que és cert que teníem aquella sensació de que era un tema on hi podíem trobar un coixí, podríem trobar-hi un interès lector ja una mica a priori, pel tema que has comentat tu, justament, de l'interès previ a nivell social que hi havia, no? sobre el tema i sobre la lluita independentista, però hi havia una altra cosa que ens inquietava molt i que ja feia temps que vèiem, i és que tot aquest tipus de textos, sobretot de periodisme narratiu, que n'hi han molts, moltíssims i molt bons, moltes vegades no es traduïen al català. No teníem, el lector no tenia l'opció ni nosaltres de llegir-los en llengua catalana, sinó que s'havia d'anar a buscar en les traduccions en castellà o fins i tot en originals en castellà, perquè no es feia l'exercici aquest de fer la traducció, perquè a priori són un tipus de llibres que comercialment no tenien un recorregut molt, molt llarg. Des de fa un temps estem veient i hem anat veient que nosaltres hem anat fent camí, però abans hi havia altres editorials que havien començat a fer, Raig Verd, per exemple, amb l'Alex Sievitz, amb la publicació de l'Alex Sievitz, jo crec que va ser clau, no? Que van començar a obrir camí perquè el lector català sapigués que hi ha això, no? I reivindicar també una mica que l'accés a aquest tipus de textos en la nostra llengua. Som un país amb una tradició periodística excelsa, no? Vull dir, tots podem anar a llegir periodistes i cròniques dels anys 30, dels anys 20, dels anys, no? Que ho teníem, no? Vull dir, ja estava allà i teníem la sensació que havia anat perdent una mica de manxa, i sí que va ser una mica determinant de dir, provem-ho, anem aviam a veure què passa, no?
I una altra cosa també molt bonica que hem anat veient amb això és que al llarg dels anys hem anat desmuntant tòpics o prejudicis que teníem nosaltres mateixos, però començant pel principi, quan un dels llibres inicials que publiquem és la primera obra que fem de David Foster Wallace en català. No? Estàvem en aquell moment...
Escombra el sistema.
Exacte, Periscopi neix el 2012 i fins aleshores no hi havia res de David Foster Wallace publicat en català. I en canvi, en castellà tenies pràcticament totes les seves obres, qualsevol país, qualsevol llengua tenia pràcticament totes les seves traduccions, no? I aquesta idea de per què això no pot estar en català era com una idea que teníem molt present quan Periscopi neix, no? I començant a trencar aquestes idees, que ho hem fet amb el Foster Wallace, però també ho hem fet amb aquesta no ficció narrativa que representa el Patrick Radenkiv, són coses que a nosaltres també ens interessa, no? De poder enfrontar-nos amb aquestes idees preconcebudes que, quan les mirem cara a cara, veiem que potser no eren tan arrelades com pensàvem inicialment.
Strade vuota, forestiera, nella notte fredda e nera, luce spaventosa di sirena, non fa paura se sei qui con me, non fa paura se sei qui con me.
Seguim a Ciutat Maragda, Catalunya Ràdio. Avui estem celebrant els 10 anys de Periscopi, celebrant el seu catàleg i una idea de literatura, i no només de literatura, sinó de com es fan les coses en l'ofici d'editar. Fan les coses ben fetes, hauríem d'afegir-hi, també. I ara parlàvem de no ficció i de coses com David Foster Wallace, no? Que és un d'aquells casos que penses, com és possible que no estigués fet en català? És a dir, no abans de... Però això és una cosa que també passa, que les idees més intel·ligents i més simples, després ve algú altre i dius, doncs és veritat, no? Per què no el traduïem?
I això també, com a lector que preguntaves abans, també una de les coses que a mi, que crec que van cridar, no només a mi, sinó a molts lectors, l'atenció, era justament el fet de dir, ostres, com és que de literatura portuguesa, que la tenim aquí al costat, no?
Exacte.
No se'n tradueix, no? Certs títols, com és que la literatura turca, o de la Bòsnia, o de tal i qual, no? I crec que també teniu un o que Periscopi té un perfil molt interessat justament en literatures que no siguin les més, diguem-ne, traduïdes per inèrcia, no? L'anglesa, la francesa, etc. I jo crec que això és una de les insistències o les propostes que també han estat més definitives, no? Més definitòries, vaja, del projecte Periscopi. I que és una de les coses que més s'agraeixen com a lector, no? De dir, ostres, clar, jo no tinc la capacitat d'anar llegint, doncs, del turc directament, i per tant la feina mediació que vosaltres feu o de selecció que fa una editorial en aquest sentit és importantíssima.
Sí, sempre ens ha interessat molt tenir aquesta mirada no centrada únicament en autors anglosaxons, que també hi són, evidentment, però fins i tot els que hi són hem procurat que no siguin els obvis i els evidents, sinó que també dins del... es produeix moltíssim, però dins de la literatura anglosaxona hi ha coses molt variades, no? I per tant també hi ha una possibilitat de pescar coses allà dins que és al final el que ens interessa. Però sobretot això, no centrar-nos només en això, no? Ara parlaves d'això, autors turcs, autors romanesos, no? Mm-hmm. El Mircea Cărtărescu, que mm-hmm. també és d'aquests autors que penses com pot ser que no el poguéssim llegir en català, no? I al final respon una mica aquesta idea de què ens preocupa, què ens interessa, com veiem el món, i el món passen coses arreu del món, i les mirades de diversos llocs del món, no? Parlaves de literatura portuguesa, però també literatura portuguesa escrita des de l'Àfrica, també, no? El Miacoto, mm-hmm. l'Agualusa, també són mirades prou diferents i que ens aporten moltíssimes coses, no? I que també ens fan replantejar també a nivell humà, però també a nivell literari, no? Totes aquestes coses ens han anat enriquint molt, primer nosaltres com a lectors i després quan hem tingut l'oportunitat d'entrar-ho a catàleg, no?
Vols portar també un Tavares avui?
Sí, no, amb això coincideixo amb el Borja, perquè diria que també va ser el meu primer periscopi, i no recordo amb qui vaig fer la gestió. En aquell moment treballava en un altre programa també literari o cultural, i gràcies a una gestió amb l'editorial vaig poder parlar directament amb el Gonçalo Tavares. És un llibre que és esplèndid, que a més allò que deies també tu, Borja, no?, sobre la seva qualitat d'objecte. Han passat, què?, 10 anys, i el llibre està encara en molt, molt bones condicions, i ha de durar, no? I el llibre aquest de Tavares, El viatge a l'Índia, remet naturalment a, perquè el nom del personatge és Bloom, remet a l'Ulisses, remet d'alguna manera també a l'Odissea, tot i que en aquest cas no és un retorn a casa, sinó que és una fugida de casa, perquè estem parlant d'un heroi més aviat poc recomanable, no? Molt prosaic, de fet és un parricida. És una novel·la estranya perquè és una epopeia en segle XXI, una cosa fragmentària, brillantíssima, una novel·la d'idees d'una densitat, d'una brillantor realment extraordinària. O sigui, és que l'obris per la pàgina, que l'obris a qualsevol dels cants, a qualsevol de les pàgines, i trobaràs també, molt sovint, una mirada antropològica més aviat pessimista. Tot el que, o sigui, la mirada sobre l'home o sobre l'humà és profundament pessimista, però al mateix temps és una novel·la que se t'emporta, que està plena de vitalitat, no? I això va ser el meu primer periscopi, i encara avui, de tant en tant, allò que cau a les mans, home, de manera voluntària, no és un accident, no? I l'obro per qualsevol pàgina i sempre hi trobes coses que et semblen realment, no sé, brillantíssimes, no? Mira, per exemple, m'has dit, he triat una pàgina i llegeixo un fragment, no? Diu, una observació. Tant se sorprenen amb el fet que l'amor es doni entre éssers vius d'edats molt diferents, i cap sorpresa davant la diferència força més gran d'edat que l'odi lliga. Una criatura de 6 anys pot odiar la tia llardosa de 73 que, cada vegada que pren el te a casa dels seus pares, l'estreny com si la criatura, en lloc d'ocupar el volum que ocupa, n'ocupés la meitat. L'odi ajunta més generacions diferents que l'amor, i sempre ha estat així. Per exemple, podríem agafar qualsevol de les pàgines, és realment extraordinari. I deixeu-me preguntar-vos, perquè sí que n'heu publicat un altre de títol de Tavares, ho sap prou bé en Borja, que va fer-ne el pròleg, no?, a les breus notes sobre literatura Bloom. Però és un autor que constantment està produint, no? És a dir, he fet un cop d'ull a les seves últimes publicacions traduïdes al castellà, i mira, del mateix any 23, Mateo perdió l'empleo, a Seix Barral. Del 22, Budapest, Bucarest, a Nòrdica. El diari de la Pestia, Dies Contados, del 21. Tenint en compte tota la producció de l'autor, no n'heu publicat tampoc massa cosa després del viatge a l'Índia i també d'aquestes breus notes sobre literatura. Això és... per què? Directament.
Per diversos motius. Primer perquè, això, torno a aquesta idea que publiquem 10-12 títols l'any i, per tant, no hi podem fer cabre tot el que voldríem. Ens queden fora moltes coses que si tinguéssim l'espai buit podrien entrar-hi perfectament, i això a més és una cosa que a mesura que ens han anat passant els anys ens hi hem anat trobant cada vegada una mica més, que comencem a plantejar un any editorial i de cop ja hi ha bastantes coses que ja estan ocupades. El Tavares és un autor que pot tornar a entrar a catàleg en qualsevol moment. També és veritat que la gestió amb els seus drets no sempre és senzilla, i per tant aquí també hi ha un tema extraliterari que no fa que les coses siguin tan fluides com podrien ser, però és un autor que a nosaltres ens encanta i que veurem més endavant què passa. Sí, totalment.
Jo tinc ara una qüestió, una pregunta que espero que no sigui incòmoda, però que estem parlant... ara, perquè ara m'hi fixava, fa una estona que, amb l'excepció dels Angles Morts i d'Eira Rodríguez, estem comentant textos traduïts, sobretot, i narrativa traduïda, o no ficció traduïda, i em preguntava, en literatura catalana, us fan més... És a dir, heu de dir moltes vegades que no, us fan moltes més propostes de les que sou capaços d'assumir, perquè el catàleg és clarament superior en traduccions que en obra catalana inèdita, diguem-ne. No, evidentment, ja entenc que no és una cosa programàtica, sinó que a vegades l'atzar va així, no?, i la tria de textos va com va, però hi ha alguna raó, o hi ha això, moltes negatives que aneu repartint, perquè jo entenc que passa... Perdoneu, però dic que això és un... És, anem d'un elogi més. Jo crec que, en paral·lel al creixement de lectors, el Periscopi també segur que aquests 10 anys ha anat creixent el nombre d'autors que va al públic amb vosaltres.
De fet, negatives no crec que en donem més que fa uns anys. Vull dir, són les mateixes. Això sí que no hem notat un augment en el nostre cas, Vull dir, no... Però sí que és cert que és una pregunta que apareix sovint i que ens fan molt sovint, no? Vull dir, el catàleg sí que el tenim més decantat cap a les traduccions, cap a els autors originals en català.
No és un problema, Vull dir,
No. Nosaltres tampoc considerem un problema, Però sí que és veritat que ens passa, que el que deia el Borja, no? Abans, vull dir, com que els textos originals en català sí que els intentem treballar amb molt de temps, ens ocupen molt més espai. Vull dir, és un tema una mica de 1, 2, 3, 4, Com que ens ocupen molt més espai, en podem fer menys. I sí que és veritat que treballem només aquells i fem només aquells dels quals estem molt, molt convençuts, o hi veiem una fusta darrere molt, molt evident i que ens encaixa molt al catàleg, no? Al final tenim moltes editorials que estan treballant molt bé també els autors en català i estan sortint moltes veus noves i s'estan reivindicant veus antigues que potser havien quedat una mica més al marge. Vull dir, és una cosa que està passant últimament i nosaltres el que volem fer és que cada autor que portem a la literatura en català, literatura catalana, tingui un pes i tingui una lògica i tingui un espai merescut, tant dins del nostre catàleg com dins de l'espai llibreria i de l'espai literari, no? I ens passa això.
Sí, amb un...
Si em permeteu, de l'Adolf, ara m'ha fet pensar que us volia demanar també un altre disc sol·licitat, és saber preguntar-vos sobre el David Bann. Perquè és un autor del qual vau publicar l'Aquari, novel·la que a mi em va agradar molt, que tractava un tema recurrent en David Bann, segurament, que és això, aquesta mena de relacions huracanades de pares i fills. En aquest cas era una nena que recordo que anava a una mena de zoo i amb una relació també complicada amb la mare. I llavors vau fer Negra la brisa lluent, no? Que era una espècie de revisitació molt curiosa, relectura del mite de Medea, que sortia una mica del David Bann, potser més esperable, i les dues amb traduccions, diria que excel·lents, evidentment, d'en Yannick Garcia. No? És saber si hem d'esperar aviat algun nou David Bann o com el tenim.
Segurament els dos autors responen una mica el mateix. Són autors amb molta obra, amb obra disseminada, també. En el cas del David Bann, per exemple, va estar escrivint molt i publicant molt durant un temps i després va fer una aturada, va fer una parada. I en el cas del Tavares és aquest, també. Vull dir que té una producció literària descomunal i, a més, molt disseminada, com comentava la Nia, el tema dels drets, no? Direm que, de moment, David Bann sobre la taula no en tenim cap, però cada vegada que ens arriba una proposta ens la mirem amb molta cura, llavors no ho podem descartar, no? A nosaltres és un autor, de fet, és un autor clau pel catàleg, no?
Sí, encaixa molt bé amb el que volem que sigui Periscopi, per tant, és un autor que ara mateix no hi ha cap títol nou contractat, però que en qualsevol moment podria tornar a entrar-hi perfectament i hem d'anar valorant això sense desterotar una mica aquesta idea del número de títols l'any que volem fer. En qualsevol moment és perfectament candidat a tornar-hi a ser.
També diré que trobo que és important que trenqueu aquesta tendència de dir un cop ens agrada un autor o un text d'un autor, el publiquem tot. Perquè llavors també es desdibuixa una miqueta aquesta idea de la selecció, de dir, no, és que ens han interessat aquests títols, però potser no tots. I que aquí jo crec que amb les peticions que us fem o que us deuen fer, es veu molt aquesta tendència de dir, ostres, però és que vosaltres sou els que heu editat David Bann, l'espero tot sencer, no? O el Tavares mateix, que ja us ho deia abans, o qui sigui, no? I després et surt aquest impuls com a lector, però després te frenes i dius, bueno, que aquí encara hi ha més clarament una selecció editorial. I que tingueu la capacitat de dir-li a un autor en català o traduït, no, mira, aquest llibre tal ben feia, aquell següent potser
boníssim,
no, no?
És boníssim, perquè el contrari del que efectivament esteu acostumats com a lectors, que és que les editorials, grans o petites, fan política d'autor, aquí em fa l'efecte que feu política de text, no? Perquè recordo, efectivament, autors, Maiol de Gràcia, Mar Bosch, tenen algun text amb vosaltres, però altres no, i no passa res, és a dir, que efectivament no t'has de casar amb ningú, no? I en aquest sentit, i que...
No, perquè passa que amb certes editorials que ho fan, després t'adones que han publicat llibres, doncs, menors o més mediocres a certs autors, que tenien titulassos, que dius, ostres, també com a lector tan... No diré que t'enganyen, però sí que et despisten una miqueta, no? Després, el que vaig entrar per un primer títol, després me'n coles tres o quatre que ja no són aquell títol, i que una mica el que dèieu abans, de que et desencantes amb la promesa del segell, no? Amb la promesa de la proposta editorial.
Va molt lligat també amb la relació de confiança de l'autor. Si l'autor no té una confiança 100% en nosaltres, i nosaltres no tenim una confiança 100% en el que estem fent, el binomi no funcionarà. I llavors... un dels dos, o segurament els dos, ens sortiran mal parats. A nosaltres, evidentment, ens interessa no sortir mal parats, però sobretot ens interessa que els autors no surtin mal parats si tenen un camí literari per fer al davant. Llavors, a vegades hem de dir que no, quan tenim un text a les mans que és bo, que ens podria arribar a encaixar, però que som conscients que no el defensarem de la millor manera possible i que en un altre cas, en un altre lloc, estaria millor i la feina es faria d'una altra manera i millor, no? Llavors, això ens passa i ho deixem anar. I a vegades ens sap molt de greu. Però és l'única manera que coneixem de treballar, no?
Sí, de fet, sempre hem defensat també que la relació amb els autors és bilateral. És a dir, nosaltres tenim el catàleg que volem tenir, però també el que podem tenir. I aquesta idea de política d'autor, nosaltres diem internament que fem política d'autor fins a un cert punt. És a dir, evidentment, els autors que publiquem els volem i ens interessa i volem que la seva carrera literària sigui que vagi com més endavant millor. Però justament per això, a vegades ens hem trobat amb casos de pensar que hi ha un determinat text o que no li fa cap favor a la carrera de l'autor o que s'hauria de treballar d'una determinada manera que l'autor entén que no és la manera com el vol treballar o que directament no el vol treballar, i a vegades amb aquí no ens hem acabat d'entendre. I no passa res, hi ha cadascú que té les seves visions i totes són vàlides, no? Però per nosaltres sí que és important que tot el que entra, justament, torno a repetir, perquè fem pocs títols l'any, ho hem de poder defensar i ens hem de creure. I si això passa, i es dona aquesta relació de confiança que mencionava la Marta ara fa un moment, és quan tot va bé. Quan això no passa perquè hi ha una de les dues o totes dues bandes que no ho té clar, és quan la cosa és millor deixar-ho anar.
Sí, sí, val la pena. Que és un tipus de relació que s'hauria d'establir, no?, en tot el tipus de vincle laboral, que és l'honestedat, i endavant, i amb això cap problema. No, però pensava abans, quan parlàvem de l'excepció dels autors catalans, o que al llarg del catàleg n'hi ha menys, en canvi hi ha noms que han tingut molt de recorregut i que imagino que en algun cas, com Marta Orriols, forma part d'un dels long sellers de l'editorial, n'estic segur, Serem Atlàntida, un text premiat i celebrat, amb Benasiu, Baixau-li també, no? És a dir, que... Caram, dic que els heu triat bé, diguem.
Sí, justament per això, perquè és que ho deia fa un moment la Marta, els que hem entrat ha estat perquè ens els hem cregut, perquè hi confiem molt i perquè realment són veus importants i són gent que literàriament tenen moltes coses a dir, moltes coses a aportar, i a més els hem pogut treballar bé, els hem pogut defensar bé, i al final això és el que dona sentit també a la nostra feina. A nosaltres ens agrada molt incorporar textos internacionals, però també entenem que forma part de la nostra feina poder incorporar aquests autors que escriuen en català, però aportant aquest valor afegit, que és aquest poder treballar amb l'autor quan el text ho requereixi en major o menor mesura, no? I això dona també molt de sentit a allò que fem i vaja, estem contentíssims amb els autors que fem. Ara mirant el catàleg, més o menys tenim un 70% i 30% de traduccions i autors catalans, però això no ha estat premeditat. Això ha anat una mica en funció de com ens ha anat entrant i una mica que hem anat incorporant.
Escolta, no voldria acabar sense tornar a fer una ronda de recomanacions al qual, per descomptat, inclourem l'equip d'edició. Per tant, aneu pensant al llarg del catàleg. Oh, que difícil, quedar-nos només amb un títol. Anna, va, comença tu, dispara. Ja els he dit.
Costa,
ja els he dit.
Però mira, sí que tiraré per un dels últims noms que heu dit, en Baixauli, perquè em sembla que en aquest cas la feina de Periscopi, perdó, la feina de Periscopi amb ell és molt interessant. Una novel·la com Ignot, que és una novel·la que té molts tints experimentals, molt univers a Baixauli, em sembla que això, que ha tingut una recepció, un recorregut, que a vegades m'he parlat amb ell, molt important, no? I aleshores és interessant per mi, doncs, això, que aquesta aposta, que en aquest cas sí que crec que és una aposta d'autor que buscava una editorial que cuidés el text, que cuidés el recorregut dels llibres, que ell ja, evidentment, tenia una obra prèvia molt, molt sòlida. També és un autor que crec, ja m'ho direu, no té una pressa excessiva per publicar, sinó que va llaurant un camí, n'heu publicat també els articles. Em sembla interessant perquè jo crec que per més que Baixauli accedís també a una altra mena de públic, no? I és un autor que particularment m'interessa molt.
Baixauli, Borja.
Borja. Jo, mira, ara estava pensant, dic, ostres, n'hi ha uns quants.
Quina pressió.
Però, zero pressió. No, jo el tinc molt clar. N'hi ha molts, però un d'ells, que n'he parlat amb l'Aniol diverses vegades, és l'horitzó d'Hernán Díaz. Mm. Estic esperant el proper Díaz.
Ep. El tens aquí. Acabat de sortir impremta.
Doncs ja plego. Bona, gràcies per venir, me'n vaig a llegir. No, era realment era un dels millors westerns o anti-westerns o meta-westerns, no sé com dir-ne, que he llegit. Això de fer el recorregut al revés d'aquests dos germans separats em va semblar absolutament brillant. I també una altra cosa que em sembla molt propi i molt definitori del català. Jo anava pensant mentre anava xerrant i que els hi preguntaré quin llibre seu es pot pensar com una declaració d'intencions.
Veus?
Sabeu aquella cosa de... Ja mencionaves Foster Wallace abans, no? Allò de dir, no, aquest llibre, a banda de ser un llibre que ens agrada, que ens encaixa, que el defensem, diu alguna cosa de l'editorial, no? No sé quins vosaltres penseu, però jo, llegint l'Hernán Díaz, pensava que aquest podria ser-ne un de perfectament. Pel que té de joc amb la seva pròpia tradició, pel que té de alhora perfectament universal, al final el western és l'èpica, diguem-ne, que els Estats Units s'inventa per a si mateixa, vull dir, que sembla que hauria de ser una cosa molt domèstica seva, i aquest llibre, sent això, i a més sent un comentari extremadament intel·ligent sobre aquesta manera com es funda la pròpia èpica nacional, alhora és un llibre que pots llegir des de Catalunya, que és aquest país estrany que tenim, i trobar-hi moltíssimes coses, no? A banda de que és un autor que celebro que tingui ja la traducció del següent. Sí,
pot ser,
podria dir-ne d'altres, però aquest és un dels dies que retorna.
Borja, que tinguis o que escrivissis un reportatge al quadern del País sobre el western, la literatura.
Sí, veus? Pot ser. Bueno, animat justament per
això et dic, perquè jo recomano el link, busqueu l'article del País, que també té molt d'interès i és un gran complement pel llibre. Adolf, va.
Mira, un llibre que vam comentar, ara jo no recordo, David, si va ser per Gladiador, si va ser en algun programa Maragda, no ho recordo. No ho crec. La Vila Perduda, de Max Gross, és un llibre més recent, que deu ser de l'any passat, amb traducció del Ferran Refulgesa, i és una possible resposta a allò de si es pot fer broma, fins i tot si es pot fer literatura directament després de l'Holocaust. Aquest és un autor jueu nord-americà, Max Gross, que imagina una estètel, és a dir, una vila jueva perduda, em sembla que és a la banda de Polònia, tocant a Ucraïna, que s'ha salvat d'una manera atzarosa i miraculosa de totes les desgràcies del segle XX, que no només les van cometre els alemanys, per cert, no? I llavors, doncs, a partir de la fugida d'una dona que fuig d'un mal matrimoni, doncs, el Consell de Savis decideix d'enviar un bonàs, un noi molt innocent, a Ciutat, perquè ells han quedat completament al marge de la civilització del segle XX. I és tan extraordinari el que passa llavors, no? Aquell noi que sabia que hi havia hagut pogroms, que de tant en tant doncs, mataven jueus, però quan sap l'Holocaust, quan sap l'abast de l'Holocaust, la dimensió d'aquella aniquilació, és que es nega a acceptar-ho, no li cap al cap, no?, per fer servir aquesta expressió. És un llibre que al mateix temps és molt divertit, potser és un pèl llarg, t'arrossega molt, com a lector t'ho passes molt i molt bé, i a última hora, en el fons, hi ha una tragèdia, que és la tragèdia del segle XX, potser la gran tragèdia del segle XX. És un llibre esplèndid, aquest, La vila perduda, de Max Gross. Doncs això, una de les meves últimes lectures de Periscopi.
Ben reivindicat, i jo en diré un i mig. El mig, és de, jo crec que deu ser dels orígens, i és el punt de partida d'una premissa genial que després es va convertir en una producció audiovisual de tres temporades, que és The Leftovers, de Tom Perrotta. Recordeu què passaria si, diria que era un 2% de la humanitat, desapareix, no?, sobtadament i sense saber-ne el motiu i la causa, i per tant això no vira cap a la ciència-ficció, sinó cap a una cosa molt més dramàtica, que és no què passa amb els que se'n van, sinó amb els leftovers, amb els que queden a la Terra, que això és un punt de partida genial. I l'altre té a veure amb la reivindicació del gènere de no ficció literària, que també n'hem parlat abans, i amb un autor que m'agrada molt i que ha passat també pel programa, que és en Miquel Berga, amb un aire anglès, no? Va venir per parlar de George Orwell, però no només, aquí hi ha més Churchill que Orwell, però que és un llibre molt interessant i tots els seus textos ho són, i per tant que també recomano i que espero que Periscopi també, a través, per cert, de la col·lecció d'Edalus, que també vam parlar en aquest programa, no?, i amb complicitat amb l'Escola Blum, van sortint també textos acadèmics i literaris i de teoria molt ben parits. Per tant, la no ficció també és un camí interessantíssim, no només la narrativa. Andrea, va, que difícil.
Ja m'estava mirant el catàleg i la veritat és que no ho sé, perquè els recomanaria tots aquí, però jo sou... reivindicaria Taurons en temps de Salvadors, de Kawai Strong Washburn, que és un autor hawaià i que va sortir a finals de l'any passat, diria. I pel que dèiem, sobretot de buscar veus que no siguin les veus, diguéssim, més evidents, no? És un autor hawaià que parla d'un tema, entre cometes, molt local, però d'una manera que crec que nosaltres tractem això, que és molt internacional i això, com molt mundial, no?, que bàsicament és tres germans, un d'ells, el del mig, representa que l'han tocat els déus, no?, o creuen que l'han tocat els déus, i llavors la família el té com si ell fos un miracle, no?, perquè en algun moment el nen va caure al mar i un tauró, en comptes de menjar-se'l, el va salvar i el va reflotar, no? Llavors, el que tracta a partir d'aquest fet miraculós no és només des de la mirada de Hawaii, de la llegenda, dels déus, de què passa quan arriben els nord-americans a Hawaii i, per tant, ens desposseixen de la nostra terra, ens desposseixen de les paraules, del llenguatge amb què nosaltres ens expliquem tot això, sinó que també parla de les relacions dels germans, dels altres dos germans, com se senten quan aquest germà agafa tot el protagonisme i se senten completament oblidats, no?, per la família. Llavors segueix aquesta família de cinc i és un text molt, molt bonic, amb també molta voluntat d'estil, però que alhora es llegeix molt bé i d'aquests que a mi personalment em van sacsejar molt i trobo que sacsegen el lector.
Molt bé. Tenim Tauró, Aniol...
A veure, això és una mica com allò que et facin
sé,
triar
sí,
entre
sí, no,
els diversos fills i és terrible.
Exacte.
Segurament si n'he de triar un, no perquè sigui el millor, no perquè sigui... sinó perquè és el que va significar més els inicis de Periscopi. Segurament seria Ànima, del Baix Dimo Abad. Va ser el primer premi llibreter de l'editorial. Era tot just el desè títol que publicàvem. I va ser un títol que d'alguna manera ens va situar en una altra dimensió. És un títol que va arribar a moltíssims lectors, per grata sorpresa nostra, perquè pensàvem que és un títol que podia agradar a un grup de lectors, però no pensàvem que a tants, i que ens va obrir moltes portes, no? I a més és un títol que uneix aquesta doble vessant que comentàvem fa una estona, no? Aquesta voluntat d'estil, el text és bellíssim, és molt impactant, i alhora la trama del que explica és una trama que et deixa sense alè, no? Que et cor glaça fins i tot, i aquesta doble mirada d'una mirada a una sèrie de problemàtiques d'element de la identitat, però també de conflictes, en aquest cas remet a Xabra i Xatila, tot això posat en una novel·la que la comences a llegir i no pots parar, amb el joc de punts de vista que fa, és segurament un dels llibres que va significar un abans i un després a Periscopi. Per tant, si n'he d'agafar un, repeteixo, sense que això signifiqui res respecte als altres, perquè...
Sí, ja ho entenem, Aniol. Assumida la mala estona que et fa passar un atracament similar, és aquest, i tothom entén perfectament la tria. Marta.
Jo, molts dels que han sortit ja, segurament em quedaria amb el David Bann, amb Daha, amb la Ider Rodríguez, sense cap mena de dubte, però com que anem de triar un que no hagi sortit, A mi m'agradaria destacar l'escuma de l'Helena Aguilera. Bàsicament per dos motius molt clars, eh? Vull dir, no l'explicarem perquè ens estaríem molta estona, però sí que és veritat que em sembla que l'Helena representa una generació d'escriptors que joves que s'estan mirant la literatura des d'un altre punt de vista, però amb un punt de partida, amb un profund respecte cap a la tradició literària. I crec que és important. Crec que és una generació d'autors que, hosti, que són molt... sempre són molt valents, els nous escriptors, no? Però sí que hi ha un punt d'atreviment que crec que és important de destacar i que, a més, l'Helena, en aquest cas, treballa la forma amb la mateixa consciència que treballa la història i que treballa la llengua, i em sembla molt, molt destacable. És una autora, nosaltres hi creiem molt, creiem que té una progressió, no? Que té un camí llarg, però és que a part és que això, ha escrit un llibre sobre la pèrdua, sobre el dol, amb un paral·lelisme amb una física quàntica que a priori et deixa una mica sobtat, no? Però ha aconseguit trenar una història i una narració preciosa.
Veus, pensant i parlant abans de bons autors catalans, apunteu també l'escuma d'Helena Aguilera.
At a time when the world seems to be spinning hopelessly out of control, there's deceivers and believers and all in-betweeners that seem to have no place to go.
Va, que avui acabarem amb Willie Nelson, per què no? És la contrapregunta, i sobretot perquè té aquest aire així de western crepuscular, també, no? De tant en tant. 10 anys a Periscopi, 100 títols, 10 títols rescatats que heu fet també en una edició diferent i limitada, no? Diria que 1.000 exemplars, per celebrar-ho, per tant, per molts anys, i una pila de bons autors i textos que hem anat celebrant i que seguirem fent, i anava a dir, ens trobem d'aquí 10 anys, no espero que abans, per descomptat, no? I perquè hi ha molts llibres que ens esperen de manera imminent, no únicament el que té en Borja, que també s'ha segrestat una autora italiana, que també ha trobat en Pau Vidal, que crec que és de publicació també imminent. Vaja, ja ho sabeu, aneu a buscar Periscopis, que tenen aquesta categoria d'aquest intangible que jo deia a l'inici, de saber que trobareu en la literatura allà, sigui d'on sigui, vingui d'on vingui, bones traduccions i textos ben curats, que no sempre podem dir-ho. Quan podem dir-ho, ho fem així, amb la boca ben plena, de manera que moltes gràcies, de debò, a tots tres, i a Adolf Beltran, com sempre, Borja Bagunyà, Anna Vallbona.
Merci, que vagi bé.
Que vagi molt bé, fins molt aviat. Sí, Rosa Silloé, Dolors Jonola, sí, i una mica de Willie Nelson, va.
Set an old man on a ball set and save spinning tails and fishing for whales with a lady they both enjoy. Well, it's the same damn tune. It's the man and the moon. It's the way that I feel about you. And with no place to hide, I looked in your eyes, and I found myself in you. And I looked to the stars, tried all of the bars, and I've nearly gone up in smoke. Now my hand's on the wheel of something that's real, and I feel like I'm going home.